107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit a tothom i bon començament de setmana a tots, amics oients. Nosaltres, millor començament es pot dir que gairebé no ho podíem tenir. I és que un dilluns més estem aquí, a l'estudi d'Ona Cuinenca, fins a les 11 en punt de la nit i fent-vos companyia, si vulgueu, estigueu on estigueu, perquè ens sembla que internet ja va, ens sembla que sí, que internet ja va. Per tant, ens podeu escoltar tot el planeta. I a la ràdio 107.2 de la FM, si esteu a Sant Feliu o pels Vorals, no gaire més lluny de Sant Feliu, perquè si no, no ens escoltareu per la ràdio. I ara estem aquí amb tots els amics del programa, amb totes les seccions a punt, i entrevistarem també a Àlex Mas, que serà als vols de 11:15, més o menys.
Més o menys.
Però abans de l'entrevista, Teresa, tenim moltes seccions, oi? Tenim,
ui, tots moltes. Estan aquí. Sí, 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 l'editorial, l'agendes, la colla del dimecres.
Una mica de tot.
Com cada setmana.
Ha anat bé la setmana,
sí.
Amics, col·laboradors, tot
sí,
bé?
Sí, sí, ha anat bé.
Tranquil·la, plàcid.
Va ploure una mica i tot, i que s'ha refrescat, ara es tornat escalfant.
Ha caigut una mica de fang i tot.
Avui ha plogut,
sí,
fang,
sí,
avui.
Sí, ho tinc apuntat.
M'ha deixat el cotxe fet una merda, tu.
El meu és negre.
No el tanques.
Jo el tanco amb un graig, però he sortit i plovia.
Clar. El meu cotxe és negre i sí que ha quedat, però com, bueno...
Hi havia una capa de pols del desert del Sàhara que flotava per aquí sobre i amb el ploure s'embruta.
Ha caigut. No, es veia molt, eh? Al migdia això es veia molt, sí. La pols, sí, sí. Es veia ben bé.
Queda un to així...
Ocre.
Un ocre. I fins i tot ara la lluna es veia també una mica especial, no?
És una mentida, que pugui venir des del Sàhara... Fins
sí,
aquí.
Sí, sense...
El vent bufa cap aquí i porta tot
sense,
això.
Però és com s'aguanta, perquè s'aguanti el vapor d'aigua, dius, bueno, no, però com s'aguanta la pols d'aquesta manera?
Els vents.
Si deu fer molt vent, doncs...
Deu ser el vent, no?
El vent se'l porta.
Sí, sí, però... Del Sàhara aquí hi ha món... Clar, podria haver caigut... Si a Sevilla hagués plogut, cal tot allà, i aquí no ve, no? No sé, però hi ha un bon tros, hi ha 2.000 quilòmetres, potser... Sí. I recte als 1.000 quilòmetres o més.
Sí, sí.
Sí, o i tant.
Molt bé, després tornem amb aquest tema de la pols, que el tinc aquí apuntat com a anècdota del dia d'avui, que no feu cada dia, aquesta puja de pols cada dia. I l'editorial tampoc la fem cada dia, la fem una vegada a la setmana. Per tant, quin editorial, Toni, tenim avui?
Avui parlarem d'un tema recurrent que es va repetint, que és... aquest dels turistes que van a viure en un poble de muntanya i es queixen perquè toquen les campanes, perquè les vaques porten esquelles, perquè les granges fan pudor, volen anar a viure en un lloc idíl·lic i de postal i no saben que allà doncs, de tant en tant s'han d'escampar fems pels camps i que els galls canten de matinada.
Sí. Tema turístic està de moda, eh? El tenim...
Està de moda, per això...
Perquè avui
per
a Barcelona sé que hi ha hagut un cacau de dimensions siderals, eh?
Sí. I, clar, hi havia molts estrangers que es queixaven.
Sí, sí. Sí, bueno, però... Que,
arribar,
però no, podria ser sí, de queixar més la gent que va tard a treballar, no? Que no passa el... Sí, bueno, no sé. Sí, és un tema que està... Que, no sé. Home, sí que deixen molts calés, però bueno, però en teoria
És per tot. És clar, per tot.
Hi ha incomoditats, també...
I, aviam, aquests que organitzen això també venen a treballar.
Sí.
Si s'han de desplaçar, clar, és...
No sé, està... A mi què ens diu el Toni i després que venien del turisme. Bona nit, Josep, des de dins de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
Bona nit a tothom. Bona nit. Si us plau, a l'editorial.
Doncs bé, dèiem que les activitats rurals se senten amenaçades pels urbanites de les ciutats. Des de fa segles, les campanes dels pobles toquen cada hora. Les vaques, ovelles i els cavalls porten esquella al coll. Els galls canten de matinada i la merda fa pudor. Sembla una sentència incontestable, però s'han vist amb la necessitat de recordar-la i reivindicar-la els membres d'un grup que s'ha posat ara nou al Facebook, que es diu... No al mòbing rural. Denuncien que amb l'increment de la població urbanita als pobles, ja sigui perquè hi tenen una segona residència o perquè hi fan turisme, han augmentat les actituds de rebuig i menyspreu a tots els aspectes de la ramaderia i l'agricultura que els molesten perquè trenquen la imatge de postal que volen ells veure en el món rural. La muntanya no és PortAventura, és real i de veritat, asseguren els membres del grup, que sostenen que a vegades amb la connivència de constructores i ajuntaments aquestes actituds estan posant en perill la tasca de pagesos i ramaders. Serà certa la dita aquella de, segons diuen, de fora vingueren i de casa ens tragueren? Es pregunten. Al mur d'aquest Facebook es recorden conflictes sorgits en diferents pobles per les queixes dels veïns, en la majoria dels casos, habitants de segones residències, pel soroll de les esquelles dels animals, per la pudor d'una granja, per les dejeccions que deixen pel camí els ramats quan surten de l'estable, o fins i tot pel cant d'un gall a la matinada. Fem una pausa musical i continuem. El so de les campanes, que tanta polèmica ha generat els darrers dies a Girona, ha sigut font de conflicte en nombrosos pobles. Una de les primeres polèmiques va sorgir l'any 99, quan l'arquitecte Ricard Bofill, en casa a Mont-ras, va demanar al rector que les campanes no toquessin de nit. S'havien recuperat 2 anys abans per iniciativa popular. I també poblacions com Sant Mori o Calella de Palafrugell i moltes altres han viscut també enfrontaments semblants. L'Ajuntament de Girona, que havia ordenat el cessament del toc de nit, va prendre la decisió dimarts passat de fer-se enrere tal com reclamava el col·lectiu de veïns del barri vell. El consistori s'empara ara per contradir-se en l'article 17 de la llei de culte de la Generalitat de l'any 2009, on es diu que queden excloses de les condicions de protecció acústica les campanes als centres de culte. En fi, les tradicions s'han de conservar. Si no, aviat no sabrem ni qui som ni d'on venim. Sortosament, l'Ajuntament de Girona ha aprovat que les campanes puguin repicar com ho han fet sempre des de l'edat mitjana. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, avui he preparat tres refranys del mes de febrer. N'hi ha un que diu: mes de febrer, un dia dolent i l'altre també. Hi ha un altre que diu: pel febrer tens de llaurar el que el març vulgui sembrar. I finalment, un últim que és molt característic, que diu: pel febrer, bodes de gats i marrameus pels terrats.
Toni, doncs moltes gràcies per l'editorial i per aquestes, no sé si manies dir-ho o dir, no sé.
Sí, això
o dir, no, que clar, és que cadascú, som un país llibre també, cadascú pot dir que vulgui, no? Però,
no, però
no sé. Aviam, a Barcelona també hi ha campanars que
la gent
toquen,
s'hi acostuma.
Vull dir que jo tampoc ho entenc massa, això, no?
Perquè jo tinc un rellotge de paret que quan toca a les 12, de vegades miro i penso, mira, fa un minut que ha tocat i no ho he sentit. Estàs tan acostumat que ja no els sent.
A Girona el problema es veu que és en un hotel que està al costat de la catedral.
Sí.
I que diu que fins i tot li han anul·lat reserves, clar, bueno, no sé.
Doncs mira que...
Però s'han d'acostumar, és una cosa...
És molt, molt...
A mi m'agrada molt sentir-ho a 5 del matinada.
Sí, sí.
Jo quan vivia a Barcelona hi havia allà a Sant Andreu i tenia l'església de Sant Andreu, bueno, de Sant Pacià era aquella església, al costat, i amb un campanar, i tu també tocaven les campanes, i vull dir, ningú no... Jo vull dir, no era cap cosa estranya. Sí. Vull dir que la gent de ciutat també, segons on viuen, també poden estar acostumats, i si no, els hi passen els cotxes pels nassos. I
exacte, no els hi fan nosa, ni els crits del carrer, ni el soroll dels cotxes, ni el fum dels cotxes, això no els molesta. Sí. Sí. En canvi, van en un lloc sa i maco com pot ser el món rural i es queixen perquè...
Bueno, és el soroll aquell que
les campanes, o el gall canta.
Que et ve de nou o que no hi estàs acostumat. Sí. I així, però, bueno,
tan maco que és sentir de matinada els gals que canten.
Sí, tant.
Passes a baix al metro amb aquell...
Encara digues, no, és que hem d'anar a treballar i ens hem de llevar l'hora i hem d'anar a treballar, però normalment són gent que estan de vacances.
Sí, gent que estan, sí. Bueno, no sé, ja...
És un tema que anirà sortint, això.
Sí. Estarem... anirà sortint. Molt bé, doncs la setmana vinent, Toni,
tornarem.
Més editorial i més refranys. Moltes gràcies. I, Josep, fica sintonia i comencem ja... Avui fem una hora diferent, la colla dimecres més tard, i anem a les llegendes.
Sí, anem
a les llegendes. Sí,
fiquem
sí.
Música primer, no, Joan?
Sí, posem la sintonia.
I després per a la Joan i ja...
Doncs ara us passarem un conte d'aquests trets de la pàgina web de VilaWeb, que us he de recordar que aquests contes es van fer l'any... Es van fer l'any 14, al celebrar els 300 anys del 2014, ai, del 1714, i es emetien un conte nou cada dia, o sigui, van fer 300 contes o 300 i pico. Doncs bé, el conte que passarem avui, que ens l'explicarà l'Albert Estengre, es diu Les petxines del castell de Bell-lloc. Josep, quan vulguis.
Una vegada vaig anar al castell de Bell-lloc i en allà hi vaig veure un escut. I en aquell escut hi vaig veure petxines, petxines. Unes petxines tenia el senyor de Bell-lloc en el seu escut. Per què? Ben senzill. La història venia de molt lluny. El senyor de Bell-lloc diuen i expliquen que era una persona noble, bona persona. Tan bona persona i tan de fiar era aquell senyor que el comte de Barcelona, una vegada que va haver d'anar a no sé on, el va posar a ell, a Barcelona, com a delegat seu. I el senyor de Bell-lloc despatxava els afers d'estat al lloc del comte de Barcelona. Un dia, allà, en el palau, hi varen trucar la porta, i la porta no era altra que aquell que era delegat del Sant Pare de Roma, del Papa de Roma. Va anar a veure en el comte de Barcelona i es va trobar en el senyor de Bell-lloc. I el senyor de Bell-lloc el va atendre, i un cop atès, aquell delegat del Sant Pare li va dir que havia de comprar cavalls. I el senyor de Bell-lloc el va acompanyar. Anem, que us acompanyaré jo mateix perquè feu una bona compra. I varen trobar uns bons cavalls, però resulta que aquell delegat del Sant Pare no era gaire de fiar. Era un home que els pistrincs, els quartos, els diners no en volia gastar gaires. Era una mica garrepa, vaja, se'ls volia quedar per ell. I com va veure aquells cavalls que va conèixer, que eren bons, va preguntar, quin preu tenen? I li van dir, tant, que era un bon preu. I ell va dir, i ara, de cap de les maneres, és massa preu per unes bèsties com aquestes, no són pas tan bones. El senyor de Bell-lloc va pensar que allò no era veritat, que aquell home volia estafar, però va pensar, calla, no diguis res. Home, va dir el senyor de Bell-lloc, aquestes bèsties són bons cavalls. I l'altre, el delegat del Sant Pare, va dir, no, aquestes bèsties no són dignes ni que el pobre més pobre de tots els pobres els faci servir, de manera que m'hauria de rebaixar el preu. El senyor de Bell-lloc es va encendre, es va enfadar de tal manera que sense rumiar-s'ho va agafar l'espasa i xac! La va clavar en el pit, en el cor, d'aquell home que va caure mort a terra. Espantat, el senyor de Bell-lloc va fugir i va pensar, què he fet, pobre de mi? He mort algú, i a més l'he mort quan jo era el representant del comte de Barcelona, Déu me'n guard. Ai, senyor, es va escapar, va fugir, es va amagar, i es va amagar justament a una cova a Montjuïc. I Montjuïc, llavors, és clar, era una muntanya que no hi anava pas ningú, gaire gent, i aquella cova donava cap al mar, que no s'hi arribava fàcilment, i en allà aquell home s'hi va passar 7 anys de la seva vida amagat, purgant la seva pena, penedint-se d'haver mort en aquella pobra persona que no l'havia d'haver mort, perquè és que no l'havia d'haver mort, i rumiant i pensant això cada dia i menjant les bestioles que li passaven per allà i les petxines que replegava del mar, bàsicament, i així va anar passant 7 anys. Quan de cop i volta, un dia, per allà, pel mar, s'anava acostant una barca. I els dos que hi havien a la barca no miraven la muntanya, no, sinó que miraven justament de dret cap a ell, cap a la cova allà on ell estava. No pot ser que mirin cap aquí, si aquesta cova des de tan lluny amb prou feina si es veu. Sí, sí, no paraven de mirar. Varen deixar la barca allà, en el mar, en les roques, entremig de les roques, i varen començar a grimpar per totes aquelles roques fins que finalment varen arribar allà on hi havia el senyor de Bell-lloc, a la seva cova, i ell tot esporuguit, espantat. Va caure de genolls en terra quan els va veure allà al seu davant. Un era Sant Pere i l'altre era Sant Pau. Se li varen presentar al seu davant i li varen dir que Déu nostre Senyor, magnànim com era, els havia fet venir, els havia fet presentar-se al davant d'ell. I li varen dir, senyor de Bell-lloc, fa 7 anys que sou aquí, ja heu purgat el vostre pecat, però si voleu que Déu nostre Senyor us acabi de perdonar, heu de fer 2 monestirs al voltant de Barcelona. Un a una banda i l'altre a l'altra. I que portin els nostres noms. I d'aquesta manera la vostra pena, el vostre pecat, serà perdonat. I el senyor de Belllloc, tot content perquè Déu nostre Senyor l'havia perdonat, va sortir i finalment va poder veure la seva família, que tothom, fins i tot el comte de Barcelona, l'havia perdonat. Va poder veure tothom, va ser feliç i va construir aquests dos monestirs. Un és Sant Pau, Sant Pau Fort Muralles, que tenim aquí a Barcelona, i l'altre és Sant Pere de les Pueles. Sant Pau al Camp i Sant Pere de les Pueles, dos monestirs que porten el nom d'aquells sants que varen anar a veure en aquell senyor, en el senyor de Belllloc, que per recordar aquell purgatori que va passar per l'assassinat, va agafar aquelles quantes petxines i les va afegir en el seu escut. I vet aquí que allà s'estan. Si aneu en el castell de Belllloc, veureu l'escut amb les quantes petxines que venen d'això que us acabo d'explicar. Diuen i expliquen que el rei... Jo...
Molt bé, doncs ja sabem la monestir d'aquest...
Sant Pere de les Pulles.
Sant Pere de les Pulles i l'altre.
I l'altre era número 5. Sant Pau del Camp, potser.
Sant Pau, sí.
Sant Pau del Camp, sí, perquè eren Sant Pere i Sant Pau.
Sant Pere
de les Pulles, Sant Pau del Camp, sí, sí.
Molt bé, doncs, la setmana vinent més agendes.
Sí,
ja en parlarem, eh?
Bueno, si hi ha temps.
Ja en parlarem,
eh? Si pesa molt, si pesa molt. La setmana que ve... Hem de parlar encara més de la mitja marató, que s'estarà molt a la vora ja. Sí. Avui també en parlarem, d'aquí una estoneta.
Sí, sí.
Però ara ens anem amb el que dimecres, oi? Josep, anem?
Sí, cap a la muntanya.
On anem, on anem?
Anirem al Santuari del Far.
Ah, hi he anat. Aquí a...
Sí, cap a Sant Martí de Sacalm.
Cap aquí, a les Guilleries, no? Sobre les...
Sí.
Cap a les Guilleries.
Cap a la zona de Puigsacalm.
Puigsacalm.
Tota aquella zona...
Molt bé. Molt bé, doncs ens anem al Santuari del Far amb el que dimecres. Josep, si us plau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, la colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres. Tal com hem dit, anirem a fer... un itinerari circular pel Santuari del Far. El Santuari de la Mare Déu del Far, a la punta de la Cinglera, té una silueta inconfusible sobre el pla de Santa Maria a Sant Martí de Sacalm. L'edificació, aplanada, inclou l'església i l'hostaleria. La primera, al nord-oest del casal, sembla correspondre a les obres realitzades a conseqüència del terratrèmol del 1428. Que arruïnar el conjunt. Té una nau allargada amb dues capelles laterals obertes al segle XVII. El campanar fou acabat el 1720. Sortim des de la capella de Santa Anna a poc tros de camí del santuari, on deixem els cotxes. Aquesta capella ja existia al segle XV. En aquest punt girem a la dreta, on fem una vertical baixada pel grau de Santa Anna, agafant el camí ral de Sant Benet del Far. El camí espès de fulles va vorellant el cingle del Far, enfilant ruta cap a Sant Martí Sacalm. Ja tenim enfront a Sant Martí Sacalm i l'encreuament de camins al coll de Sant Martí, conegut antigament com Sant Martí de Cantallops, que està documentada des de l'any 1197. D'aquesta data primitiva en queden algunes restes. És un edifici romànic. El temple va ser reconstruït al segle XVII. Comencem a veure el majestuós espanyol del Far, els cingles de Rupit, a Susqueda, i al fons el de Tavertet. Al fons el grau del Goleró i la Gullosa. Ens acostem també a Can Sant Pau, on ja hi fem una paradeta. Més endavant i de camí contemplem l'antic castell de Fornils, anomenat també Castell del Roure o de Sant Pau. És documentat des del 1177. Corona un petit puig de 582 metres d'alçada. al peu de la cinglera del Far. Passem per la Triola de Fornils, una bonica masia deshabitada, però ferma encara, situada a sota dels grans murs calcaris del cingle del Far. Indret amb vistes molt interessants. Per un cantó veiem la vall que s'obre cap a les Guilleries, l'Agullosa de Rupit, el Pla de Fàbregues, els cingles de Casa de Vall, les parets del Castell de Fornils i, per l'altra banda, la vall es va estrenyent i els cingles es van apropant fins a trobar-se al racó on cau el Salt del Goleró i Grau del Goleró. Aquest grau s'endinsa a un alzinar misteriós. El camí està ben marcat i es dirigeix cap al fons de la vall de Fornils. Es passa al costat de moltes carboneres antigues. La pujada al grau, amb el bonic camí empedrat i les grosses marrades, és molt emocionant. Es passa molt a prop de la cova d'en Salvi, lloc adient per als amants de l'espeleologia. Un cop pujat al grau, s'arriba al Pla de l'Om. Ara seguim cap a la nostra dreta. Travessem uns prats i agafem un corriol dins del bosc fins a una bifurcació. A partir d'aquí, deixem tots els corriols no senyalitzats i seguim les marques blanques que ens porten fins al santuari del Far. Ha estat un recorregut de 14 quilòmetres, 280 metres, un temps de caminar de 4 hores 25, un temps total de 5 hores 15, amb un ascens acumulat de 538 metres. Varen participar en aquesta sortida 7 membres de la colla del dimecres, en Joan Font, en Miquel Serra, en Josep Valls, en Ferran Etxeverria, en Jordi Ponti, en Lluís Vilà i en Josep Quadres. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Entrevista de la setmana.
Molt bé, passem a l'entrevista ja central del programa. Avui tenim a l'Àlex Mas i el Miquel. Miquel, bona nit.
Oh, bona nit.
Com sempre, fas una petita presentació de la persona que entrevistem avui.
Sí, doncs avui farem una entrevista una mica diferent. Una mica diferent perquè, a diferència d'altres programes on entrevistem corredors, escaladors i gent de muntanya, avui entrevistarem a una empresa que també en molts casos pot estar relacionada amb el món de la muntanya, les curses i les competicions, i que recentment ha estat aquí en el nostre poble. Estem parlant de Volare Works,
i que ens ho ve a presentar l'Àlex Mas com a component de l'empresa. Volare Wars és una empresa dedicada i especialitzada en drons i sobretot en filmació amb drons, que ens permet obtenir unes imatges des d'uns altres punts de vista que, si no fos per ells, no es podrien obtenir aquestes imatges similars a les d'un helicòpter i que, per tant, seria bastant més costós. Igualment, les imatges tampoc podrien ser tan acurades, ja que no podríem arribar a tots els racons si no fos gràcies a aquests drons. Molts de vosaltres pensareu que un dron el pots comprar i directament cap a volar. En certa manera, això ho farien els drons senzills, però en el cas de Volare Wars, tots els pilots disposen d'una llicència de vol anomenada RPAS, així com els seguros corresponents. Bé, un cop feta aquesta introducció, comencem l'entrevista perquè ens expliquin millor el funcionament d'aquest món, perquè per molts de nosaltres és desconegut. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit, com aneu?
Bé, gràcies per atendre els micròfons d'Ona Codinenca.
Encantat.
Bé, primer de tot, quan va ser fundada aquesta empresa?
L'empresa va ser fundada oficialment a principis del 2015, com a empresa dedicada únicament exclusivament a l'utilització de drons. El que passa que la nostra base, tots els socis, que som 6 socis en total, provenim del món del vol a vela, de l'aeromodelisme radiocontrolat amb l'especialitat dels velers, dels planejadors. I aleshores tots estem acostumats ja de fa més de 30 anys a tindre aparells radiocontrolats que volen. I una mica va ser la nostra idea. Un dia un va comprar un dron i va dir: ostres, tu, escolta'm, això per volar està prou bé. I el següent ja li van comprar una càmera. I mica en mica van començar així.
I la idea de qui va sorgir?
Pues, va ser una mica de tots. De fet, perquè quan tenien el primer aparell, que era un aparell així senzillet, amb una càmera o una GoPro, no, d'aquestes que utilitzem tots els que fem una mica esports, tant d'aventura o de risc, la vam muntar amb un dron i vam fer les primeres imatges. I un dia un company ens va dir: escolta, amb això em podíeu fer un favor? Dic: sí, home, i tant. És un company que és arquitecte i diu: escolta, mira, és que tinc un problema amb una façana d'una casa de pagès. I la bastida, doncs, escolta, això ens costa molt calés. Tu, amb aquesta, podies arribar fins a aquell punt? I va dir: doncs clar, doncs, si ho vam fer, i clar, en 5 minuts el nostre amic ja tenia les imatges, no? Les imatges amb una definició increïble, vull dir, i amb un temps rècord i amb un cos, bueno, en aquest cas perquè era un amic, no? I bueno, i ho vam fer, doncs, per res, es va pagar l'esmorzar, no? Però, clar, a partir d'aquell dia, després, això va córrer la veu i uns altres amics van dir: escolta, nosaltres que fem, tenim una petita empresa d'esports, ens podies filmar, doncs, pel nostre vídeo, això, per penjar a la web i a les xarxes? I, clar, i al final era una cosa que ja no eren d'amics, era una mica que corria la veu, no? I, clar, al final ja ens vam veure una mica obligats a fer-ho ja una mica més oficial i muntar una empresa, una societat amb cara i ulls, no? I, bueno, va ser entre tots els socis. Primer vam ser 3, després ja es van afegir 3 més i ara tenim una societat de 6 socis i després habitualment subcontractem operadors de càmera, gent d'edició de vídeo i altres pilots, a vegades fins i tot altres pilots.
I agafeu gent externa, diguéssim.
Sí, sí, de vegades sí. Per sort, i amb els temps que corren, de vegades tenim que estar a dos llocs diferents, no? I per dos temes diferents, i aleshores, pues sí, aleshores, gent que ja de la nostra confiança, que ja els coneixem, hem volat plegats amb altres temes, doncs, bueno, comptem amb ells.
Entenc que una empresa com vosaltres, que sou especialitzats en drons, sembla que només pugueu oferir imatges aèries. És així o oferiu altres tipus d'imatge?
No, oferim altres tipus d'imatge. De fet, a veure, ara és molt al començament, no t'explicaré per què. Perquè la possibilitat dels drons és infinita. És infinita. I vull dir, el que passa és que ara per ara està una mica limitada pel tema de la legislació. Però, per exemple, posem, no sé, algú ben ràpid, pues, ajudar la nostra pagesia a controlar, pues, l'estat dels camps, no? Vull dir, si el rec està ben controlat, per el tema d'humitats i de més, no? O fins i tot per col·laboració amb bombers, per posar-te un altre exemple, no? Pues, ajudar a controlar els focs, els punts calents que diuen la gent de bombers, no? Vull dir, per cas, si tu els hi dones unes coordenades, i escolta'm, que ja tenen un punt calent i ja desplacen les dotacions, no? Això seria un altre exemple. Ajudar a rescatar persones de difícil accés, vull dir, no sé, doncs un nen que es perd, no? Vull dir, escolta'm, s'ha perdut un nen per la muntanya, escolta'm, doncs sí, la gent surt, però si tu tens una imatge aèria i en 10 minuts pues, cobreixes X hectàrees, pues, escolta'm, vas molt més de pressa, no?
Sí, sí, que si ho haguessis de fer amb gent...
Clar,
sí.
Clar, clar, i tu localitzes, et quedes al punt a sobre, li dius, escolta, mira, les coordenades, estem a sobre el nen, el veiem, i les coordenades són X, X, X. En 2 minutes i planta, no? I per això et dic, les possibilitats són infinites, eh? I el nostre camp, en un principi, sempre ha sigut una mica la imatge, però bueno, ja per aquest any que estem ara ja tenim altres projectes que no tenen res a veure amb la imatge i estan més pensats en obra civil i de més. El que passa que bueno, tot això està una mica ara encara en fase d'experimentació.
Mirant la vostra pàgina web he vist les diferents fotografies que teniu de les diverses màquines. He vist que n'hi ha moltes i suposo que cadascuna pot fer una cosa diferent. O depèn què heu de fer, feu servir una o una altra, no?
A veure, de fet, tots fan el mateix. Si et fixes, uns són més grans, uns altres més petits, uns tenen 4 hèlics, uns altres tenen 6 i uns altres tenen 8. Tot depèn del pes que volem carregar. Vull dir, si et fixes, els primers porta una GoPro,
sí,
que és una càmera senzilleta, però bueno, que ja fa la seva feina. Però, per exemple, per treballs de televisió, cine, la imatge de GoPro no serveix. Vull dir, la gent de producció demana un altre tipus d'imatge molt més tècnica, no? Aleshores, pues, clar, potser et van amb un altre tipus de... I t'exigeixen filmar amb una qualitat, pues, a mi, molt concreta, no? Vull dir, escolta'm, no, nosaltres traiem sempre amb màquines Blackmagic, o traiem amb màquines Red, clar. Aquestes màquines no pesen com una GoPro, a mi estem parlant de càmeres que pesen 2,5 quilos.
Sí.
Aleshores, per tant, l'aparell té que tindre la capacitat de poder carregar aquesta càmera i el seu estabilitzador d'imatge, no? És el cap calent que diem nosaltres, no?
Clar.
És una cosa que serveix perquè la imatge, la càmera, sempre estigui estabilitzada. Clar, aquest aparell també pesa 2,5 quilos i estem parlant de 5. I a lo millor l'aparell pesa 8. Aleshores, clar, això necessita molta més potència. Ha de necessitar més potència, per això tenim diferents aparells. Jo sempre et dic, és en funció una mica del que ens exigeix, el que ens demana en aquest cas el client. No serveix una GoPro. Una GoPro pues, serveix per fer filmacions de petit format i de més. O, pues, bueno, escolta'm, per si vols volar sobre el mar i tampoc cal una gran imatge i no arriscaràs un equip de 25.000 euros, pues, bueno, utilitzes un equip que passa qualsevol cosa, que no és habitual, perquè els treballadors no en passen, el cost és més baix, evidentment. Sí, sí.
Va, així té a veure amb el pes de lo que porta. Jo pensava que amb un dron total pogués filmar, tant era un com l'altre, però veig que clar, depèn de la càmera que porti.
Clar, tot filma, vull dir, una GoPro, pues, i evidentment una GoPro és una càmera que, bueno, les utilitzem cada dia, vull dir, per qualsevol cosa, les carreguem a sobre una bicicleta,
ja,
amb un casc, o la gent que fa muntanya la fot al casc, o el que fa rafting o hidrospeed, la posa, i són màquines que van molt bé. Però clar, ja et dic, tu, si vols fer un format de cine, et diran que la imatge de la GoPro no serveix, i a millor es diuen, no, nosaltres traiem amb una càmera que es diu Alexa, que és una càmera especial, i, bueno, què pesa aquesta càmera? Doncs, escolta, pesa 2 quilos, clar, un aparell petit no... Ja, l'aparell ja no pesa 2 quilos, i no podrem aixecar una cosa que pesa 2 quilos, no? Aleshores, en funció una mica sempre de lo que es demana el client, en aquest cas.
Bé, recentment vareu treballar a la Sant Miquel Experience, hi ha un vídeo amb imatges espectaculars de la cursa i d'una perspectiva que poques vegades es pot veure. Explica'ns com funcioneu per muntar una gravació com podria ser aquesta de Sant Miquel. És a dir, quants treballadors necessiteu per fer aquest esdeveniment i a l'hora d'editar-lo?
Mira, a l'hora de la filmació, amb el camp, nosaltres com a mínim som 3. T'explicaré. Hi ha un pilot, que és el que porta l'aparell.
Sí.
N'hi ha un operador de càmera, que aquest porta el control únic i exclusivament de la càmera. Vull dir, el control de la llum, els frames, la qualitat de la filmació, i fa tot el moviment de la càmera. Vull dir, la càmera és totalment independent del moviment al que fa l'aparell. L'aparell, doncs, té una línia de feina, diguéssim, doncs, despego a 50 metres i tiro cap a nord. I tu veuràs que sí, l'aparell tira cap a nord, però la imatge arriba un moment que comença a girar. En aquell moment l'aparell no està girant, el que està girant és la càmera. ¿Vale? Va. Això faria la segona persona. I després tenim una altra, una tercera persona que li diem observador. Val? Aquesta persona el que es dedica és a donar un cop de mà sempre al pilot, a donar-li el màxim d'informació possible. Estigui al seu costat o estigui desplaçat a 200 metres.
Yeah.
Vull dir, doncs, per mi, per dir, escolta, vigila perquè tens un arbre de 5 metres i tu estàs volant a 10. El tingui present, perquè a vegades el pilot sempre vola que vegi l'aparell, però a vegades les perspectives... Tu no saps si tens re a prop o re lluny. Aleshores, sempre utilitzem la figura de l'observador, no? Que és el que marca una mica la línia de com té que ser el vol, sempre una mica dedicat amb, o en col·laboració amb la gent que ens encarrega la feina. I després tenim, és a dir, tenim gent que, en el cas, si el client vol un vídeo totalment editat, doncs nosaltres també disposem d'una edició professional i aleshores ja es fa un vídeo complet. Això també depèn una mica de les necessitats del client. Hi ha gent que ens demana, escolta, nosaltres volem les imatges en brut, per exemple, televisió, cine, no? Tu els dones les imatges en brut i ells ja tenen la seva gent que ho munten, fan les seves coses, i posen la música, editen, posen textos. Això doncs, depèn una mica del client. Nosaltres també ho oferim com a servei, a més per uns bons professionals, gent que venen del món de la televisió, vull dir que estan dedicats a això, però bueno, i així que diu, no dona'm les imatges en brut, tu quan acabes, normalment treballes amb un realitzador o amb un director que està al costat teu, ell veu una pantalla, perquè en tot moment tant el pilot com l'operador de càmera tenen visió de lo que està passant davant de la nostra càmera. Què vull dir? Sempre estem mirant lo que estem filmant. D'acord? Les imatges que vau veure vosaltres a la vostra cursa, les estava veient exactament el nostre pilot i les estava veient el nostre operador de càmera. Aleshores, normalment sempre acompanyat per algú de direcció que diu, escolta'm, aquesta imatge em serveix. No, torna a repetir. La vull amb una mica més alçada o gira una mica abans. No? Quan ells diuen que ja ho tenen tal, nosaltres hi tornem a la parella al punt de sortida, els hi entriem el material en brut i a partir d'aquí s'acaba la nostra feina.
Àlex,
sí.
En cas de pluja o si es cau dintre d'una piscina o una bassa... Què passa amb l'aparell?
S'espatlla. A veure, en cas de pluja...
No s'ofega.
No. Sí, en poques paraules, sí. Però en cas de pluja, no podem volar. D'acord? Vull dir, perquè són tots components electrònics i no es porten gaire bé amb l'aigua.
Yeah.
I aleshores ja no... I a veure, pensa que una cosa que normalment treballem per imatge. La imatge, una imatge... no sé, la vostra cursa plovent no tindrà gaire sentit, és el que et vull dir.
Sí,
vosaltres no seríeu de fer-la, però clar, la imatge és lletja, no? I en el cas que es caigui a l'aigua o al mar, pues, bueno, en el cas que puguis recuperar l'aparell és inservible perquè tot és electrònic.
Tot es fa malbé, no? Suposo.
Sí. Un cop se'ns va... Però a més, no estan ni filmant ni res, estan més que res jugant amb un dels petits, formant amb un nou pilot i tal... i se'ns va caure en un riu. Bueno, el vam recuperar, el vam secar, però saps què passa? Que l'aparell va arribar a funcionar, però nosaltres no teníem la fiabilitat d'aquest aparell no pogués fallar algun dia. Per tant, què fas?
No eres segur.
No segur. Mm-hmm. I el no segur, vull dir, nosaltres sempre... El més important per nosaltres és la seguretat de la gent que ens entorna i de l'aparell, evidentment. Mm-hmm.
Bé, jo també volia comentar una mica això dels accidents aquests, perquè per internet vaig veure un vídeo en què un dron era atacat per una àliga, que representa que el dron li havia envaït el seu espai vital i bueno, se'l va carregar. Us ha passat alguna cosa semblant amb algun ocell?
Mira, comento, una filmació a la Via Ferrata de Roses, me'n recordo que estaven, i a més era un problema, jo diria que va ser el primer programa d'Espai Terra, el de TV3, el que em presenta el Tomàs Molina.
Sí.
I sí que recordo que s'apropava molt, feien l'intent, però mai van arribar a tocar l'aparell. Això sí que és cert. Sí que ens van deixar algun regalet, en forma d'excrement, per casualitat, però bon, quan vam aterrar, si s'havien deixat un regalet. Però no, la veritat és que no, mai hem tingut aquest problema. Però sí, és molt possible, eh? És molt possible. I nosaltres que provenim del món de l'aeromodelisme i del vol a vela, que volem moltes vegades a la Molina i a la Cerdanya, i són planejadors, que són planejadors de 5-6 metres, vull dir, sense motor, un esport molt... Vull dir, que no és gens contaminant, no és invasiu, amb el soroll ni res. I sí que és cert és que tu surts a volar i agafes certa alçada al cap de Magdalés, i al cap de 4 o 5 minuts veus aquells ocellots que comencen a volar, però clar, tu estàs volant amb el seu territori, no? I ells veuen un altre que per ells pot ser una amenaça, vull dir, però clar, ells la miren i diuen, sí, estàs volant amb ell, però s'apropen, però no arriben mai a fer res. Mai ens hem trobat, ni amb un dron tampoc. Penseu que un dron, que sigui un aparell elèctric, vull dir, desplaça molt d'aire, fa una mica de soroll, vull dir, se'l va veure a la cursa, no són extremadament silenciosos, però tampoc criden gaire la intenció. Però sí que és cert és que pels virals, els YouTube i aquestes coses, de quan en quan es veuen imatges d'aquestes. Sí. Però això és molt puntual, molt puntual.
Mm-hmm. Bé, ara m'agradaria parlar de com està la legislació amb aquest tema. Suposo que en certs llocs heu de demanar permisos de gravació i tal, per algun motiu. I quin procediment se segueix? Perquè amb aquestes noves tecnologies no sé si la llei va prou al dia, com va la tecnologia.
Mira, t'explicaré. La llei va... O sigui, la tecnologia va molt més ràpida que la llei. La llei, el que van fer, es van donar compte, hi ha una agència que es dedica exclusivament a això, que es diu AESA, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, aquests que estan a Madrid, i aquests, esclar, es van trobar que van dir, ostres, tu, que això va en sèrio, aquí cada dia n'hi ha més i més i surten per tot arreu. No? Què van fer? Bueno, aquests senyors van decidir que, com no tenien temps de fer una llei única exclusivament per això, en un principi van fer la mateixa que apliquen a aviació civil, val, a qualsevol avió. I, de fet, deien, no, i escolta, ens tindran que treure una titulació. I, de fet, als nostres pilots, la titulació que s'han tingut que treure és la mateixa que si poguessin portar un avió de vol esportiu, d'aquests que veiem als aeròdroms, una Cessna, una cosa d'aquesta, una Piper. Sí, exactament el mateix. I la revisió mèdica és exactament el mateix. Vull dir, nosaltres tenim un conegut pobre que no li van passar la revisió mèdica perquè es passava un 5% al colesterol. Ja t'ho deia, escolta'm. Recordo que el comentari era, escolta'm, estem parlant del colesterol, que jo no vol un Boeing que porta gent. Clar, i el metge inspector li deia, escolta'm, a mi m'és igual el que vol vostè. Vostè tiene que poder estar en estos paràmetres, no estar en estos paràmetres, no le puedo certificar.
Carai.
Clar, i amb ell no li expliquis que tu voles drons. I, clar, ell parteix, escolta, tu tens un colesterol alt, tens el risc de tindre un infart. Clar, després ho valores i dius, bueno, sí, però tu, cony, també em pot agafar un infart quan vaig conduint amb el cotxe.
Sí.
I m'emporto no sé quants pel davant, no?
Exacte.
Però sí està fet així. De fet, van aplicar aquesta llei i ara, al mitjans de juliol de l'any passat, van treure una llei específica per drons que era molt limitada. Què vull dir? Que tu agafes la llei per la mà i pràcticament no podies fer res.
Mm.
D'acord? I ara estan dient que ja han fet una llei, que la trauran aquest any, però bueno, suposo que fins al tema de les eleccions i tinguem un govern mínimament estable, no ho trauran, que és una mica més permissiva. Però vull dir, com ho podem resumir, això? Tu, de fet, no pots volar, de fet, a dia d'avui, a nuclis urbans, ni a prop de... No pots sobrevolar a la vertical a sobre de gent, d'acumulació de gent. Bueno, dius, bueno, acumulació de gent, que és? A partir de dos persones, doncs ja és multitud, clar, ja no és un. Clar, i això ja et diuen, ja et limiten, no? No pots volar, que això sí que té un sentit, a menys de 8 quilòmetres d'un aeroport.
Yeah.
Són les restringides que és, doncs, les que estan marcades per aquest departament, doncs, que n'hi ha objectius militars i demés, no? Ara, de fet, fins i tot no es pot volar ni a prop d'estadis esportius i demés. Bueno, és una mica pel tema, és un mitjaneu del terrorisme i del que es pot arribar a fer amb un aparell d'aquest.
Yeah.
Nosaltres, jo us seré franc, nosaltres el que fem sempre ens autorregulem. Què vull dir? Nosaltres pot vindre un client i dir, escolta'm, que vull filmar 25 nens amb el pati d'una escola, però el director ens dona permís. Nosaltres li diem, escolta'm, nosaltres encantat contra nosaltres, però no ho podem fer. No, perquè, vull dir, primer que estaríem fora de la llei, i ja nosaltres dir, sobrevolar a sobre de nens, no veiem correcte. Vull dir, nosaltres quan fem alguna cosa que n'hi ha gent, sempre si us fixeu les nostres, fins i tot les nostres imatges, no estem just a la vertical. exemple, estem escurats en un costat. Que vull dir, si fa alguna cosa, no li caurà el dron a ningú, al cap.
Okay? Sí, és veritat. En aquest vídeo de Sant Miquel no anàveu ben bé per sobre la carretera, anàveu per fora. Ai.
Sí, anàvem per fora. Vull dir... I nosaltres mateixos ja hi ha coses de sentit comú. Vull dir, ens han arribat a proposar infinitat de coses que dius, no, escolta'm, no, nosaltres això no ho fem. No volem fer-ho, vull dir, tenim un codi que no ja surt de nosaltres no, és que ni intentar-ho, vull dir, ara jo us dic que a nivell de llei és poc permissiu, vull dir, ja, per exemple, tu, no ho sé, ara faig una proposta, però millor, no sé, dic a algú, a Barcelona volen fer un anunci, no sé, d'aquests que es fan tant a Barcelona, no?, i la productora és molt famosa, demana tots els permisos, i fins i tot tens permís de l'Ajuntament de Barcelona, pagues el cànon pertinent, però tu ho faries, però estaries fent una cosa il·legal. Clar, tu dius, no, escolti'm, jo tenia permís de l'Ajuntament, tenia la Guàrdia Urbana que m'estava tenint al carrer, vull dir, estava tothom informat, tal. No. Per ofici, a l'Estat et pot posar una denúncia. I per què? És partint de la base que a partir, em sembla que són de 10 centímetres del terra cap amunt, a l'espai aeri és de l'Estat. Vull dir, per exemple, en aquest cas Barcelona no tindria de dir res. O qui diu Barcelona diu Terrassa o Sant Feliu de Codines. Saps el que vull dir? Sí. Aleshores dius, no, nucli urbà no.
Però, perdona, has dit 10 centímetres?
Sí, no recordo, sí, és una borrada, no sé si són 10 centímetres.
Perquè així potser que ens haurem d'anar estirats per terra, doncs tots els humans, eh?
Gairebé, sí. Si tu fas un salt i aixeques un pam, poco que estàs envaïnt a l'espai aèric. Saps el que et vull dir? Hi ha coses que... Però bueno, nois... Ara, tot això està previst, eh? Vull dir, la nova llei ja està previst que sigui més permissiva. Vull dir, escolta'm, vull dir, no, es podrà volar nuclis urbans. Evidentment, amb tots els permisos. Tu tindràs que enviar una notificació a ESA. A ESA donarà el permís pertinent. Però, bueno, clar, tota riscos sempre són a càrrec d'un, evidentment. Però a dia d'avui és poc permissiva la llei. Si us fixeu, vull dir... Tot sempre aquestes tipus d'afirmacions són espais oberts, no sobrevola ciutats mai. Bueno, nosaltres que treballem bastant per televisió, totes les imatges que tenim, mai estem a sobre d'un poble. Mai. Vull dir, estarem filmant des d'un costat del poble. I a mi estem a un, no sé, per dir-te, a 600 metres de l'entrada del poble i filmant en perspectiva, vull dir, que no es vegi que estem a sobre. Bueno, vull dir, si alguns vingui d'algú, escolta'm, no.
A més, tens el zoom de la mà, de la pròpia màquina, que ja et deu poder també costar, no?
Vull dir, sí, però no treballem amb zoom. Controlar el zoom a distància es pot fer, però els enquadres varien molt i aleshores és complicat, és molt complicat. A veure, els meus companys, els que són més d'imatge, no els hi agrada,
Bueno, Àlex, ja t'hem amoïnat prou, suposo que encara t'estan esperant per acabar de sopar, no?
Sí, estava en un congrés i...
doncs escolta'm, ja et deixem anar al congrés.
Molt bé, moltes gràcies.
I escolta'm, i aviam si algun dia ens podem conèixer, pots venir aquí a Sant Feliu i conèixeràs a tot l'equip.
Serà tot un plaer.
Sí, d'acord, Àlex?
Aquest tema dona per bastant.
Sí.
Quedaran coses pendents. Sí, tant.
Molt bé, doncs.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Gràcies.
Adéu, bona nit.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Bé, i abans de passar el temps hem de dir quatre coses d'aquesta mitja marató que ja tenim aquí a la cantonada. Teresa, què hem de dir?
El dia de la marató? Quin dia és el dia de la marató? Pep?
6?
Home, encara que no corris, te n'has de recordar, el dia 6.
Dia 6 de març,
el dia 6 de març. Uh-huh.
I què, què, i què?
Què? Què? Va, explica, explica que ho fas molt
no,
bé, tu.
Si no, si no sé ni què s'ha de dir, no sé.
No, doncs que la gent que vulgui participar, doncs que, bueno, que s'apunti i, en fi, que vagi a fer la marató.
Que ja hi ha, ah, vale, només això, ha, vale, vale, sí, sí, clar.
Hi ha la pàgina, sí. Hi ha muntada la pàgina web, que es poden inscriure a través de la pàgina web, eh? I, perdona?
Que no me'n recordo que era
pàgina. Bueno, doncs que ho busquin, home, la marató de Sant Sadurní, no és, em sembla, el nom? És, doncs, bueno,
però,
doncs,
de fet, és una
no,
mitja
marató. A partir del centre excursionista també
és una mica peixos, eh?
És una mitja marató molt maca, per això, eh? Perquè es puja, sí, a Sant Sadurní, sí, sí, sí. I cada any, tots els que venen, doncs, queden encantats de la panoràmica, sí, i del paisatge.
Aquest any em sembla que es puja a Solanes, també, no? Puja, em sembla que pugen, sí, a Solanes. Sí. Baixen a baix cap al Gorg de les Anguiles o
el Gorg Negre,
i llavors altre cap llavors amunt cap a Cabanelles.
Cabanelles, i llavors pugen pel Vèrtic, em sembla, sí, cap a Sant Sadurní.
Cap a Sant Sadurní, llavors baixen cap al, allà a la
cap
font,
al camí del mig.
Sí, el camí del mig, pugen al Collet de les Termes, uh-huh, i se'n van, i llavors ja van de tornada, sí, sí, cap a Sant Feliu.
L'any passat ja van pujar a Solanes, no?
Em sembla que dalt de tot no hi pujava.
Em sembla que no, eh? Em sembla que aquest any quan millors una mica.
Jo vaig estar sol abans l'any,
sí,
passat, allà.
Sí? Però dalt de tot?
Penya,
a dalt del cim? Però
a dalt
del cim?
De tot?
Bueno, on hi ha el... Bueno,
el pla de les Alzines.
El pla, sí, el pla aquell.
Però jo és que, bueno, no sé, em va semblar que deien que pujaven a dalt de tot.
Sí, jo també, no sé, em semblava. No sé,
però aquí, dalt de tot de sol abans, on queda ben bé?
Bueno, dalt del cim. Dalt al cim de la muntanya. Solanes és una muntanya, doncs, sí, dalt, perquè hi ha un camí que hi passa però que no puja el camí, aquell que és pista forestal i tot,
sí,
aquell no va dalt del cim,
no.
I em sembla que hi ha un corriol per pujar-hi, que m'imagino que és el que deuen fer ara, que
un dia no vaig trobar aquell corriol per pujar de tot, no sé on està.
Clar, és que passa que jo he trucat al Joan Benítez, que és l'encarregat de tot això i és el director de la mitja marató. Però no ha pogut venir, li ha sigut impossible. Vale. Esperem que la setmana que ve, doncs, pugui venir.
Molt bé, doncs la setmana que ve parlem una mica més d'aquesta mitja marató, però apunteu-vos, eh? Sobretot veniu, que sí, sí. És ja, és el 6 de març, és ja, sí, d'aquí bé estarem a la mitja marató. Doncs bueno, anem pel temps, que què podem dir d'aquest cap de setmana, que ha estat molt suau i en general assolellat. Hi ha hagut un canvi de vents i els vents del sud s'han imposat. I aquests vents del sud, què són? Doncs molt més suaus, mínimes encara fresquetes el cap de setmana, 0-1 graus, però avui ja no, eh? Avui ja ha pujat fins a 7 o 8 graus, per tant, alçada important de les temperatures mínimes, i les màximes han sobrepassat els 20 graus, tant avui com ahir. I avui l'única cosa que han tingut són aquests ruixats de fang, que han deixat poder un litre, però molt de fang, eh? Molt de fang. Jo feia dies que no havia vist tant els cotxes tan bruts i tot tan brut com avui, eh?
Quasi bé que es pot fer un hortet, no? Molt fang.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, els cotxes ha quedat, però...
A les terrasses, així, no? Muntar un hortet, passava...
Sí, 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 sí.
Ho arracones una mica.
Sí, sí, exacte. Sí. Déu-n'hi-do. I aquesta setmana que tindrem, continua aquesta puja de fang? Doncs no. Demà dimarts s'acaba aquest flux de vents del sud, ja no tindrem aquesta pols en suspensió, i això què vol dir? Doncs que aquesta nit fa més fred, demà uns 3 o 4 graus, i les màximes també baixaran, 16-17, sol i a la tarda de núvol, sobretot a la zona del Montseny, per aquí a la vora, i poden arribar fins aquí, i no creiem que deixin cap precipitació, però la tarda estarà bastant tapat, demà tarda, bastant. Dimecres, nit fresqueta encara, 3-4 graus, dia molt semblant al dimarts, o sigui, el de demà, tot i que els núvols a última hora aniran a més, també. I l'última, el dimecres, també es pot tapar. Les màximes de 16-17 graus, més o menys. I dijous, un petit front ens passarà per sobre, es anirà tapant progressivament i sembla que no plourà. Si arriba a ploure, seran 4 gotes. Però dijous sí que serà un dia ja bastant ennublat tot el dia. Tot el dia serà bastant ennublat. Temperatures estables, mínimes 3-4, màximes 15-16, com a molt. Per tant, repassem. Demà al matí, sol, canvi de vent, se'n va a la pols, i a la tarda una mica tapat. Dimecres també, al matí sol, a la tarda més núvols, per aquest front que s'acosta, i dijous aquest front es passarà per sobre, deixarà núvols i sembla que no deixarà precipitacions. Les temperatures bastant normals per l'època. I fins aquí el programa d'avui. Jo, Josep, marxem. Diu que falta una mica, però bueno, deixarem música i marxem, sí. No? Sí, sí, apunteu-vos no, a mitja marató.
Ens despedim.
Ens despedim.
Que ens disculpin per no explicar-ho sí, no. Bé no, i perfecte, bueno, no?
Apunteu-vos, ja està, ja, no falta punt. No falta
home, ja dilluns que ve vindrà, com que no és fins l'altre cap de setmana, doncs ja podem.
Esperem que dilluns
sí,
que ve.
Aquests dies aniré a buscar el correu que puja fins a dalt a les Solanes. Perquè clar, jo sempre pujo, però la pista forestal es pot anar més amunt, doncs.
Sí, sí.
Després ja baixa, no?
Jo sí, sí, sí. Hi havia anat fa el que passa fa molts anys.
Va, molt bé, marxem. La setmana que ve discutirem més. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. She expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy.